Bon dia. La limitació de l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera perilla. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència n'ha demanat una suspensió cautelar als tribunals. Argumenta que la norma que adjudica cert nombre de places a cada empresa de lloguer de vehicles beneficia aquelles companyies que ja treballaven a les Pitiüses abans de la limitació. El Consell d'Eivissa ja ha dit que plantarà cara als tribunals i acusa el govern espanyol de posar pals a les rodes cada vegada que s'intenten fer mesures de contenció turística. És divendres, dia 24 de juliol. I tot això quan les entitats convocants a la manifestació de diumenge, que precisament reclamen més limitacions a l'activitat turística, fan una crida a la participació. El govern diu que entén el malestar social, però insisteix que de créixer no és manera d'arreglar-ho.
El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, diu que ja s'han aplicat mesures de contenció, però que de créixer faria augmentar l'atur.
Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
També n'ha parlat una de les organitzacions convocants de la manifestació, el president del GOP, Joan Moranta, qui assegura que la criminalització de les dues activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha, i per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. I qui pot posar límits és el govern.
Per cert, que una altra immobiliària, en aquest cas a Palma, va despertar ahir amb pintades.
I finalment, el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat l'augment del plus d'insularitat dels treballadors de l'Estat destinats a les Balears.
Fins al darrer moment, de les 9 del vespre, es desconeixia si la cambra donaria llum verda o no, perquè els diputats de PP, dels quals depenia la convalidació, discrepen de la manera amb la qual s'ha tramitat. Finalment, però, es varen abstenir i la norma ha tirat endavant.
I allò que no ha tirat endavant ha estat la mesa sectorial d'immigració que s'havia de fer ahir a Madrid. Diversos governs autonòmics, entre ells els de Balears, van plantar la ministra. En parlarem en aquest informatiu amb Manuel Pavón, que és director general de migració del govern. I avui matí està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, a Sant Josep de sa Talaia.
Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar aquest recinte abans que l'operatiu per sol·licitar la propietat.
I avui, un clàssic de l'estiu, comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes.
Seran al Palau de l'Almudaina, serà a partir de les 10 del matí. La primera reunió serà amb la presidenta del govern, com sol ser habitual, Marga Proens.
I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega haver intervengut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación, no lo supe.
Aquestes eren les seves paraules a Televisió Espanyola a la primera entrevista després de conèixer la seva imputació.
D'altra banda, no va aclarir quin és l'origen de les joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que varen ser un regal de cortesia.
Tot això quan el govern espanyol ha declarat aquesta matinada l'emergència nacional a tota la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila.
I tot això per la gravetat dels incendis forestals, tres molt virulents que han obligat a desallotjar més de 11.000 persones.
I en els esports, Antoni Roca serà el sisè fitxatge del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, el català és extrem dret i arribarà cedit per l'Espanyol amb opció de compra no obligatòria. Roca és una petició de l'entrenador Luis García, que el va fer debutar a segona divisió. El jugador passarà avui matí la revisió mèdica i s'afegirà a l'expedició que viatjarà a Marbella per jugar dos partits amistosos contra dos equips àrabes que seran oferits per IB3 Televisió. El primer, demà a les 7 del vespre.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui, Margalida Ribas? Bon dia.
Bon dia, idò. A les portes del cap de setmana i de l'esperada refrescada de l'ambient, sumam una jornada més marcada pel termòmetre a l'alça i també pel cel enterbolit. Avui tornarem a tenir un dia molt semblant al d'ahir, amb moltes estones de sol, presència de pols en suspensió i alguns intervals de núvols mitjans i alts cap al cap vespre. La temperatura màxima tornarà a ser elevada, amb valors que quedaran entre els 36 i 40 graus, tant a punts de l'interior com també del nord de Mallorca, mentre que les Pitiuses i Menorca situaran entre els 33 i 36 graus. També s'esperen aquells valors més elevats cap a punts del nord. Avui també destaca la temperatura mínima, perquè no sé si ho heu notat, però aquesta ha experimentat una pujada notable arreu de l'arxipèlag, amb la majoria dels observatoris amb valors de nit tòrrida per damunt dels 25 graus. El vent avui bufarà fort, agafarà força i ho farà de fluix a moderat de component sud, concretament de migjorn i de llebeig, acompanyat d'alguns redols de maror a les costes nord de cada illa. Hores d'ara, la temperatura és de 24 graus a Es Mercadal, de 27 a Binissalem i també de 27 a Sant Joan de Labritja, a Eivissa.
Bé, i doncs encara no arriba aquesta refrescada, però esperem que ja quedi una mica menys. Són les 7 i 5 minuts. Rafa Andrés és el control tècnic i Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sà i Lluís Hernández de la redacció. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha demanat mesures cautelars contra la regulació d'entrada i circulació de vehicles a les Pitiüses. Consideren que l'adjudicació de places afavoreix les empreses de lloguer de vehicles que ja operen a Eivissa i Formentera. Dani Manau.
Competència s'ha adreçat a la secció de contenciós administratiu del Tribunal d'Instància de Palma per deixar sense efecte, de manera cautelar, la normativa vigent a les Pitiüses, no contra la contenció de l'afluència de trànsit, sinó pel repartiment de les places adjudicades als operadors de lloguer de vehicles, que diuen afavoreix les empreses que ja treballen a Eivissa i Formentera. Cristóbal Herrera és president de la patronal de lloguer de vehicles, Valeval.
Hay que tener en cuenta que ha crecido la población, pero las infraestructuras no se han adaptado a ese crecimiento y que en aquellos puntos donde sí que existen problemas pues, de aparcamiento o de atascos, pues hay que atajar ese problema concreto. No hay que cerrar toda la isla porque haya 4, 5 o 6 puntos problemáticos.
El Consell d'Eivissa ha recorregut les mesures cautelars demanades per la competència. Mariano Joan és conseller de Mobilitat a Eivissa.
No puede ser que el Gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención. No puede ser que se dediquen a aprobar proyectos sin consultar a nadie como la ampliación del aeropuerto de la isla de Eivissa y no puede ser que ahora ataquen la estrategia que tenemos para reducir coches.
El Consell d'Eivissa defensa que la normativa fixa criteris objectius per garantir la competència efectiva i permetre l'accés de nous operadors.
D'aquesta manera, el Consell assegura, denuncia que el govern estatal, que Madrid els posa pals a les rodes cada vegada que volen aprovar algun tipus de contenció turística. Tot això a pocs dies de la manifestació contra la saturació turística. Recordem que serà aquest diumenge a Palma i el govern assegura que entén el malestar social però rebutja aplicar polítiques de decreixement perquè, entre d'altres coses, suposaria, diu, més atur.
El vicepresident Antoni Costa defensa que ja s'han posat en marxa mesures per contenir aquesta pressió turística, com, per exemple, la prohibició de noves llicències de pisos turístics o que s'acabarà limitant, diu, l'entrada de cotxes a totes les illes.
Entenem el malestar de la ciutadania de les Illes Balears. Se'ns pot dir són insuficients les mesures. Jo en faria més, podrien dir alguns. Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
Per la seva banda, les entitats convocants esperen una resposta massiva contra la deixadesa amb la qual creuen que actua el govern. Denuncien que Mallorca ha superat el límit de la seva capacitat turística i reclamen un canvi profund del model econòmic i territorial.
Amb el lema Mallorca al límit, el GOP i Terra Ferida han presentat la pancarta de la seva protesta recuperant una imatge dels anys 2000 que ja advertia del col·lapse que hi hauria a l'illa. Acusen les administracions de no voler posar límits a l'especulació, tampoc a la arribada de turistes. El president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització de les activistes de Santa Maria també ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha i, per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
El sindicat Comissions Obreres també ha fet una crida a participar a la protesta. A la seu de Palma s'hi ha desplegat una pancarta en què es pot llegir «Som esclaus del turisme, la classe obrera diu prou». El secretari general, José Luis García, diu que és necessari deixar enrere aquest model turístic.
s'ha de canviar el model, perquè és un model que només precaritza condicions de feina, que no redistribueix la riquesa, que empitjora les condicions de vida.
I mentrestant, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, juntament amb altres entitats ecologistes, han denunciat que els hotels de Palma paguen manco l'aigua que moltes comunitats de veïnats. Denuncien que el sistema de tarifes els permet pagar com a petits consumidors, malgrat el seu elevat consum. Pere Joan Femenia és el portaveu de la plataforma.
Més motivats que mai i sobretot amb més raons que mai per manifestar-nos. I avui en dia és una altra raó, el fet que hi hagi sistemes tarifaris injustos que empenyen a la gent a veure com aquest model turístic l'està impagant literalment els ciutadans.
La manifestació començarà a la plaça d'Espanya a les 7 del capvespre i recorrerà els carrers cap a la plaça del Tub i la Rambla fins a arribar a ses voltes on es llegirà finalment un manifest.
I pel que fa a la denúncia que sentíem de la plataforma Menys Turisme, Més Vida i altres entitats sobre el fet que el sistema de tarifes permet als hotels de Palma pagar com a petits consumidors, tot i l'elevat consum, el batlle Jaime Martínez assegura que l'objectiu de l'empresa municipal és oferir el millor servei a tots els consumidors.
Que presentin els estudis que haguin de presentar i des de Maia el que se farà és donar el millor servei públic que se pot donar sobretot als residents, però absolutament a tothom, siguin empresaris, siguin, no sé, el que he dit sempre, siguin associacions, siguin ciutadans, siguin visitants.
I per cert, que una altra immobiliària, en aquest cas a Palma, ahir va aparèixer vandalitzada amb pintades amb missatges de culpables fora especuladors. I avui una cosa, un acte, un moment tradicional, podríem dir, de cada estiu. Comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes. Seran al Palau de l'Almudaina a partir de les 10 del matí.
I seguint la tradició, la primera reunió serà la presidenta del govern, en Marga Proens. Després arribarà el torn del president del Parlament, Gabriel Lecent, i minuts abans, de les 11:30, està prevista la trobada amb el batlle de Palma, que sentíem fa just una estona, Jaime Martínez. Mitja hora més tard, a les 12, la cita serà amb el president del Consell de Mallorca, en Llorenç Galmés.
I el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat l'augment del plus d'insularitat als treballadors de l'Estat destinats a les Balears. Aquest increment mensual oscil·larà entre els 65 i els 100 euros a Mallorca i entre 195 i 570 euros a Menorca, Eivissa i Formentera, segons la categoria professional. La iniciativa, que s'ha convalidat com a decret, ha comptat amb els vots a favor de tots els grups, excepte l'abstenció del Partit Popular i Junts i el no de Vox.
El ministre de Funció Pública, Òscar López, ha defensat aquesta actualització com una mesura urgent per evitar que l'Administració General de l'Estat continuï perdent capacitat per cobrir places, per exemple, les Balears, per l'elevat cost de vida.
Retener el talento público en las Baleares, en un sitio donde cada día es más difícil hacer la compra o alquilar un piso. Una inspectora de trabajo de rango A1 en Mallorca ha pasado de cobrar 115 euros por indemnización a más de 214. Un administrador C1 del SEPE en Menorca pasaría de cobrar 101 euros por indemnización a más de 405.
El Partit Popular, per la seva banda, assegura que la mesura s'ha aprovat gràcies a la seva responsabilitat. José Vicente Mariboso és diputat al Congrés.
El gobierno es tan irresponsable que mezclava la indemnización por residencia de los funcionarios de las Illes Balears con una regulación de la jubilación parcial de personal laboral, que es una nueva chapuza.
I el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, ha donat l'enhorabona al ministre Òscar López per parlar en el ple de la realitat que pateixen cada dia les Illes Balears.
L'elevat cost de vida, el principal problema que han d'afrontar, el cost d'accés a l'habitatge, el cost de la compra per rellenar la gelera cada dia, del cost dels serveis públics. 11.000 persones veuran com el complement d'insularitat puja, veuran com els serveis públics podran millorar perquè tindrem més funcionaris.
I el diputat de Vox, Emilio del Val, no està d'acord en com s'ha concretat l'augment del plus d'insularitat que, diu, sempre han reclamat.
¿Sabes cuál es la media de lo que tienen negociado? 80 euros. Cogimos los distintos grupos por la media 80 euros al mes. Con 80 euros van a pagar el alquiler un funcionario que se ha destinado a Ibiza, donde el precio de alquiler medio son más de 1.500 euros al mes. Pues, hombre, esto es demagogia pura.
En aquest ple extraordinari es varen debatre moltes altres qüestions. El mateix decret que actualitza el complement d'insularitat, també desbloqueja la jubilació parcial per al personal laboral de l'administració pública. El govern de Pedro Sánchez va treure pit perquè va guanyar 7 de les 8 votacions. Això sí, una vegada més, no va aconseguir treure el sostre de despesa i la senda de dèficit elaborada per elaborar uns pressupostos generals a l'estat nous.
També es va debatre la llei que ha de permetre la condonació de part del deute a les comunitats autònomes. Partit Popular i Vox hi varen presentar esmenes en la totalitat perquè consideren que és un pedaç al sistema de finançament autonòmic. El vot de les formacions que donen suport parlamentari a Sánchez va fer que es continuï tramitant aquesta llei.
I independentment de que la llei s'acabi aprovant de manera definitiva, el govern ja ha dit que manté el seu rebuig frontal a la condonació del deute. L'executiu assegura que la seva posició no canviarà perquè considera que és un mal negoci per a les illes.
El vicepresident del govern, Antoni Costa, ha defensat que les Balears no han de pagar el deute d'altres comunitats. La proposta planteja que l'Estat assumeixi part del deute autonòmic amb un volum global de més de 83.000 milions d'euros.
No hi ha cap condonació de deute. Hi ha una assumpció de deute per part de l'Estat, i en la mesura que som ciutadans espanyols, assumir més deute de la que li enviem a l'Estat és evident que és un mal negoci. En conseqüència, nosaltres estem convençudament en contra d'aquest projecte de llei.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara són les 7 i 16 minuts. Les comunitats autònomes del PP, entre les quals les Balears, han plantat la ministra Elma Saiz, que ha hagut de suspendre la mesa sectorial d'immigració que havia de tenir lloc ahir a Madrid. Una reunió per fer balanç del procés de regularització extraordinària d'estrangers engegada per l'executiu espanyol.
En una declaració conjunta en nom de totes les comunitats autònomes populars, la consellera d'Immigració de Madrid, Ana Dávila, ha acusat Madrid de deslleialtat i de no assumir les conseqüències que el procés tindrà en els serveis públics com la sanitat, l'educació, l'habitatge o els serveis socials.
Seguimos sin disponer de ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades autónomas y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. Se nos niega el criterio de dotación económica del llamado plan de integración, un plan diseñado sin saber cuántos inmigrantes se verán afectados por la regularización y que ni siquiera se ha consultado a las comunidades autónomas.
Per part de les Illes, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha estat un dels representants populars que no han acudit a la cita. Pavón ha acusat el govern de l'Estat de no donar informació suficient sobre el procés i ha criticat que la mesura s'ha fet d'amagat de la comunitat.
Basta ya de palabras vacías. El año pasado, la presidenta del gobierno balear, la señora Marga Proens, se reunió con el presidente del gobierno, con el presidente Pedro Sánchez, para denunciar la situación que estábamos sufriendo en nuestras islas, para pedirle ayuda, para pedirle soporte. Y durante este año no se ha hecho ningún tipo de política migratoria, no se ha hecho ningún tipo de acción, y la llegada de inmigración irregular a nuestras costas es constante. El gobierno nacional está haciendo poco o nada y está dando la espalda a nuestras islas.
En parlarem amb ell a les 8:30 amb el director general d'Immigració, Manuel Pavón, a l'informatiu matí.
I avui matí està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, a Sant Josep de sa Talaia. Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar el recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat.
Fins a 150 persones han arribat a viure en aquest assentament, segons estimacions recents de la policia local de Sant Josep, tot i que ja han desaparegut moltes de les tendes de campanya que hi havia fa uns dies. La policia local ja ha assistit a alguns dels residents a l'hora d'abandonar el recinte. Un espai que denuncien els veïnats que és perillós i insalubre. Juan Carlos és un d'ells.
Hombre, pues después de 3 años con mucha gente estando aquí, es un paso hacia adelante que el viernes ya haga un desalojo forzoso, porque ya por lo menos habrá más paz, habrá más tranquilidad y yo creo que ha sido un paso muy acertado. La propiedad, por un lado, que la denunció el ayuntamiento.
El grup Acintur va demanar-ne el desallotjament l'abril passat, tot i que les obres del que havia de ser un hotel de Lutze estan aturades des de l'any 2006. I per això l'Ajuntament li ha caducat la llicència fa uns mesos, passa prèvia a iniciar-ne la demolició.
I a Mallorca, una quarantena d'agents de la Guàrdia Civil de la Península podran allotjar-se en una vintena d'apartaments facilitats pel Consell durant aquest estiu. És una mesura excepcional per pal·liar la manca d'habitatge a les illes i ajudar els treballadors que hi venen a fer feina.
Els efectius s'allotjaran a l'edifici de Set Germanetes dels Pobres a Palma. Ja se n'han rebut les primeres sol·licituds. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
És d'una mesura excepcional perquè no poden permetre que la falta d'allotjament impideixi que Mallorca disposi de reforços de seguretat necessaris durant l'estiu. Perquè hi ha molts agents que davant la dificultat per poder accedir a un habitatge temporal a Mallorca descarten venir a fer feina a la nostra illa.
L'estada es podrà dur a terme fins al 30 de setembre, tot i que l'acord possibilita ampliar-lo fins a finals d'octubre.
I precisament la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic d'estupefaents. Anomenada Operació Joker, el cos nacional ha detingut 22 persones implicades, de les quals de 9 estan en presó provisional.
La intercepció d'un cotxe que conduïa un home de 70 anys en 44 quilos de cocaïna va donar el sus a l'operatiu. La investigació va confirmar que l'organització la formaven dues estructures. La primera comprava els estupefaents a Catalunya i els enviava a les Balears en cotxes modificats, mentre que la segona rebia la cocaïna i la distribuïa per diferents punts de venda a l'illa. L'operació conjunta entre dispositius de l'equip antidroga de les Balears i Catalunya, juntament també amb agents de l'autoritat portuària, ha acabat amb 22 detenguts i el decomís de més de 300 quilos de cocaïna, 20 de xix i 400.000 euros en efectiu. L'organització també disposava de cotxes d'alta gamma i armes de foc. El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a 19 d'aquests 22 acusats per narcotràfic.
Són les 7 i 21 minuts. Les empreses de lloguer de cotxes de Mahó ja tenen prohibit fer net els seus vehicles a túnels de rentat. Una mesura que vol mirar de reduir el consum d'aigua en un context de descens notable de les reserves hídriques. Etzel Camarasa.
Mahó és l'Ajuntament de Menorca amb més restriccions i el pioner en aplicar mesures. Ara ha prohibit l'ús dels túnels de rentat per evitar el malbaratament d'aigua. Una decisió que comporta més una vigilància activa perquè es compleixi l'ordre. Helena Costa és tinent de Batla.
Si s'ha fet inspeccions, la tècnica nostra d'aigua, conjuntament amb policia, ha anat a fer inspeccions i, de fet, policia també, cada vegada que hi ha hagut un canvi de mesures, ha anat a notificar-ho personalment. Per tant, totes les empreses estan assabentades.
Aquesta decisió ha obligat algunes empreses a contractar personal per dedicar-se exclusivament a rentar a mà els cotxes de lloguer. La patronal del sector s'ha pres la mesura restrictiva amb resignació. Sentim el president Lluís Gual.
Vull dir, no, evidentment, no podem emprar aigua, ens haurem d'adaptar a lo que ens ha dit l'Ajuntament. I si qualque cotxe pues, està molt brut, pues, anem a poal i esponja, emprar el mínim d'aigua.
Paral·lelament, a Ciutadella centren la seva atenció en els grans consumidors perquè el 2,5% gasta la meitat de l'aigua de tot el municipi.
L'Ajuntament de Sencelles ha advertit a la població que l'aigua que prové de la xarxa de Son Saletes no és potable i, per tant, no és apta per al consum humà. En les darreres anàlisis hi han trobat contaminants químics en nivells elevats. El consistori pensa que la contaminació prové d'una bugaderia industrial que aboca aigües residuals des de fa més de 20 anys al torrent de Viniali i també en els seus aqüífers.
L'Ajuntament ha anunciat que durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. També exigeix al govern la suspensió immediata dels abocaments fins a determinar quin és l'origen de la contaminació que els veïnats denuncien des de fa dues dècades. Joan Carles Bert és el batlle de Sencelles.
Aquests abocaments s'han vingut denunciant tant en el CEPRONA com a la Fiscalia de Medi Ambient en diferents etapes, en diferents moments. És un tema que l'Ajuntament no ha deixat mai de mans perquè ens preocupa i ens preocupa molt. Aquesta vegada, com que hi ha aquesta afectació en l'aqüífer, evidentment que això ho posen en un coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient, que és una qüestió gravíssima.
La Direcció General de Recursos Hídrics ja ha obert un expedient per estudiar la contaminació denunciada.
La incidència no afecta tot el municipi, sinó exclusivament els usuaris de la xarxa de proveïment de Son Saletes.
Així és, es prohibeix l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure, cuinar, rentar fruita o verdura i fer gel. Des de l'Ajuntament recorden que els filtres domèstics i les gerres filtrants no eliminen aquestes substàncies. En canvi, l'aigua de la xarxa sí que es pot emprar per dutxar-se, rentar-se les mans o netejar.
I el 74% de les persones que acudeixen a la Fundació de Xalles d'Eivissa per reincorporar-se al mercat laboral es troben en situació d'exclusió residencial. És una de les conclusions que ha extret el balanç de 2025.
L'any passat l'entitat va atendre 312 persones, això és un 10% manco que l'any anterior gairebé. 3 de 4 persones ateses tenen problemes d'habitatge i prop de la meitat es troben en situació administrativa irregular. El balanç també apunta que gairebé 4 de cada 10 usuaris han aconseguit feina.
I una de les conseqüències també d'aquestes dificultats econòmiques és la major dificultat per adaptar els espais a l'extrema calor que fa aquests dies, i precisament l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració ha detectat un augment del 30% en vendes d'equips portàtils de refrigeració durant les onades de calor. Un increment que, segons els instal·ladors, respon a compres compulsives derivades de problemes d'habitatge, la majoria llogaters que cerquen una mínima inversió.
L'associació adverteix que aquesta és una solució poc efectiva, ja que s'ha de deixar la finestra oberta per aconseguir una sortida d'aire, la qual cosa és un fet que redueix molt la seva efectivitat i augmenta la despesa energètica. Carlos Pérez, secretari d'Aptecir.
Sí que és venda impulsiva, com decía el presidente, tengo calor y lo compro, y obviamos el tema de rendimiento, el tema de mantenimientos. Son sistemas herméticos, no de, si hay una fuga de gases que está mal instalado. Por ahí empieza el tema. Si el profesional instala bien, el aire acondicionado funciona bien. Y evidentemente, mientras más invirtamos en un producto, mejores resultados tendremos.
Sí, parlant dels equips coneguts com 1x1 Split, que requereixen instal·lació a la seva venda, ha augmentat un 13%. El problema en aquest cas, afirma el president de l'Associació de Tècnics de les Illes, Pep Maria Rigó, és que estan mal dissenyats, instal·lats i tampoc tenen un bon manteniment.
Aquests equips estan a vegades mal dissenyats o mal mantinguts i necessiten aquests equips, però necessiten una adequada reposició. I a damunt, el problema que mos trobam és que els edificis on van aquests equips són edificis que sovint estan mal aïllats.
I ara hem arribat a les 7:27 minuts, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes. Avui el turisme, sobretot, es presenta a les portades, sobretot pendents de la mobilització contra la saturació del pròxim diumenge a Palma.
Última hora titula que el GOP i Terra Ferida veuen una indignació més gran per les detencions de les dues activistes de Santa Maria per presumptament fer pintades a diverses immobiliàries. La imatge de portada, en canvi, és per l'arribada de la família reial al Palau de Marivent amb la infanta Helena saludant els treballadors de l'aeroport de Son Sant Joan. Diari de Mallorca també es fa ressò de les paraules del GOP i Terra Ferida, que esperen diumenge unes protestes massives. En la foto de portada apareix integrants de l'entitat ecologista amb una pancarta que duran aquest diumenge. El titular en gros, en canvi, destaca l'enfrontament entre el govern i l'executiu de Sánchez a causa de la condonació del deute i la regularització de migrants. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario afirma que el període de màxima expansió del lloguer turístic a Mallorca fou el 2015-2023, mentre que l'Ara Balears diu que el govern entén les protestes però rebutja el decreixement. A Eivissa, el diari obri amb el recurs per suspendre la regulació d'entrada de cotxes de lloguer a les pitioses per part de la Comissió Nacional de la Competència. El periòdico també recull aquest recurs i el Consell d'Eivissa argumenta que paralitzar la limitació de vehicles suposaria un greu perjudici per a l'interès general. I el Menorca, per la seva banda, titula «Els veïnats de Maó sense aigua unes hores al buidar-se el dipòsit de Malbuja».
I a la premsa estatal avui en dedicarà pràcticament unanimitat les declaracions de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Televisió Espanyola protagonitzen avui els principals titulars a les portades de la premsa estatal.
El País recull amb la imatge de l'expresident que Zapatero defensa la seva innocència sense revelar l'origen de les joies. El Mundo també destaca el tema de les joies que guardava l'expresident i Anticorrupció demana investigar l'antiguitat d'aquests ornaments. ABC, per part seva, diu, amb una imatge a l'engròs de l'expresident, que només una part del PSOE convencen les explicacions de Zapatero, que admet que les joies trobades en una caixa forta foren un regal de cortesia sense capus i ni destí. I La Vanguardia titula Zapatero exculpa el govern central de les acusacions de plusultra i nega l'expresident que les seves filles foren les seves testaferros.
I de molts de dubtes encara, sobretot pel que fa a les joies, després d'aquesta entrevista de l'expresident Zapatero, recordam, la primera entrevista després de conèixer la seva imputació. Hem arribat a les 7:30, ara repassam els temes més destacats d'aquest matí de divendres, en què la limitació de l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera perilla. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència n'ha demanat la suspensió cautelar als tribunals.
Argumenta que la norma que adjudica cert nombre de places a cada empresa de lloguer de vehicles beneficia aquelles companyies que ja treballaven a les Pitiuses abans de la limitació. El Consell d'Eivissa ja ha dit que plantarà cara als tribunals, acusa el govern espanyol de posar pals a les rodes cada vegada que s'intenten fer mesures de contenció turística.
Tot això, quan les entitats convocants de la manifestació de diumenge, que precisament reclamen més limitacions a l'activitat turística, fan una crida a la participació. El govern diu que entén el malestar social, però insisteix que de créixer no és la manera d'arreglar-ho.
El portavoz de l'executiu, Antoni Costa, diu que ja s'han aplicat mesures de contenció, però que de créixer faria augmentar l'atur.
Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
També n'han parlat les organitzacions convocants de la manifestació. El president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització de les dues activistes de Santa Maria ha fet créixer la indignació ciutadana.
El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha. I, per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. I qui pot posar límits és el govern.
Per cert, una altra immobiliària, en aquest cas a Palma, ha despertat o va despertar ahir amb pintades.
I finalment, el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat l'augment del plus d'insularitat dels treballadors de l'Estat destinats a les Balears.
Fins al darrer moment, de les 9 del vespre, es desconeixia si la cambra donaria o no llum verda perquè el diputat del Partit Popular, dels quals en depenia aquesta convalidació, discrepen de la manera en la qual s'ha tramitat. Finalment, però, es varen abstenir i la norma va poder tirar endavant.
Allò que no ha tirat endavant ha estat la mesa sectorial d'immigració, que s'havia de fer ahir a Madrid. Diversos governs autonòmics, entre ells el de les Balears, van plantar la ministra. En parlarem sobre els seus motius en aquest informatiu amb Manuel Pavón, que és director general de migració del govern. Serà d'aquí una hora a les 8:30. I avui està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, a Sant Josep de Sa Talaia.
Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar el recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat.
I també avui, un clàssic de l'estiu. Comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca. Farà les tradicionals audiències amb les autoritats de les illes.
I com sol ser norma, serà en el Palau de l'Almudaina. A partir de les 10 del matí, la primera reunió serà amb la presidenta del govern, Marga Proens.
I ahir vam conèixer les paraules de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Ja ho dèiem, avui protagonista de totes les portades. Defensa la seva innocència i nega haver intervingut en el rescat de l'aerolínia plusultra.
Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación. No lo supe.
Ha estat la primera entrevista a Televisió Espanyola després de conèixer la seva imputació.
D'altra banda, no va aclarir quin és l'origen d'aquestes joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que varen ser un regal de cortesia.
I aquesta matinada, el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional, en concret a la zona de la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila.
Tot això per la gravetat dels incendis, tres molt virulents que han obligat a desallotjar, atenció, més de 11.000 persones.
I a la plana cultural ja hi ha data per l'esperat retorn de Jaume Anglada als escenaris. Y quedan atrás las canciones de verano. Serà el pròxim 7 de desembre al Teatre Principal de Palma.
I serà la primera aparició després de l'accident de moto que l'haurà tingut més d'un any allunyat dels escenaris. És una de les fites destacades de la nova programació del Principal, que ahir es va donar a conèixer. També destaquen l'òpera Faust o el monòleg El retrat de Dorian Gray.
I ara repassam la previsió meteorològica. Quina jornada ens espera avui, Margalida Ribas? Bon dia.
Bon dia, idò. A les portes del cap de setmana i també de l'esperada refrescada de l'ambient, sumam avui una nova jornada marcada pel termòmetre a l'alça i també pel cel enterbolit. Avui la temperatura mínima també destaca perquè aquesta ha experimentat una pujada notable arreu de l'arxipèlag, amb la majoria d'observatoris amb valors per damunt dels 25 graus, fet que ha deixat una nit especialment càlida arreu de l'arxipèlag. Al costat exposat, avui la màxima tornarà a ser elevada, amb valors que en el cas de Mallorca quedaran entre els 36 i els 40 graus, mentre que a les Pitiuses i a Menorca es mouran entre els 33 i els 36. Avui s'espera que els valors més elevats es donin a punts de l'interior i també de cap al nord, perquè el vent guanya força, bufarà de fluix a moderat i ho fa de component sud, acompanyat d'alguns redols de maror a les costes nord de cada illa. Finalment, pel que fa a l'estat del cel, avui tornarem a tenir una jornada molt semblant a la d'ahir, amb moltes estones de sol, presència de pols en suspensió i l'arribada d'alguns intervals de núvols mitjans i alts cap al capvespre. Hores d'ara, la temperatura ja s'enfila fins als 25 graus de Ciutadella i fins al 28, tant al Port de Palma, a Eivissa, com també a l'estació d'Escamarí, a Formentera.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, Antoni Roca reforçarà la banda dreta del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca ja té el sisè fitxatge de l'estiu. Es tracta d'Antoni Roca, l'acord amb el futbolista és total i només resta pendent l'oficialitat de l'operació. L'extrem dret de 23 anys arribarà cedit per l'Espanyol amb una opció de compra no obligatòria propera als 2 milions d'euros. Luis García el coneix bé, ja que va ser qui el va fer debutar amb el primer equip blanquiblau l'agost del 2024. El jugador passarà avui matí la revisió mèdica i s'incorporarà avui també a l'expedició que viatjarà cap a Marbella. Antoni Roca va arribar ahir a Palma. L'escoltam.
Que deseaba pues, que estuviera aquí. Yo igual. Estoy deseando ver a Luis y a los compañeros y ya poder entrenar y conocerlos.
Muy content, muy ilusionat. Crec que era un lloc on puc créixer com a jugador, llavors amb moltes ganes.
Mentre espera la confirmació d'aquesta incorporació, el Mallorca posa avui rumb a Marbella per continuar la pretemporada. L'equip hi disputarà dos amistosos, demà dissabte davant l'Alfa T de l'Aràbia Saudita i dijous vinent contra l'Al Ittihad Jeddah Club. Tots dos es podran seguir en directe per IB3 Televisió i per l'estreaming. Les retransmissions comptaran amb els comentaris de Toni Amor, Pau Sandrós i Gustavo Siviero. L'argentí, que fins ara dirigia el Mallorca B, ha assegurat a IB3 Ràdio que el club encara necessita reforçar algunes posicions, especialment la porteria, i també ha valorat molt positivament el fitxatge del tècnic Luis García per a la banqueta vermella.
Yo creo que sí, que van a terminar llegando. Obviamente, lo del portero a día de hoy es prioritario y luego esperar. Suele haber también sorpresas y situaciones favorables al final del mercado y, bueno, hay que estar atento. Ha tenido a su equipo casi todo el año en puesto de playoff. Ha tenido una propuesta atrevida, osada. A ver si podemos ver esa misma idea acá en Mallorca.
L'arbitratge balear tindrà aquesta temporada doble representació. Primera divisió, Lluís Bastard s'afegeix a Mateu Busquets després d'aconseguir un ascens meteòric amb només una temporada a segona divisió abans de fer el salt a l'elit. El col·legiat mallorquí culmina així una progressió molt ràpida que l'ha duit de segona B a primera ref fins a la màxima categoria del futbol espanyol. En declaracions a IB3 Ràdio ha valorat aquest important pas en la seva carrera. L'escoltam.
La veritat que no és normal, però sí que és veritat que són una temporada no significa res.
nosaltres i és una feina de molt d'anys des de que varen començar que mai pensaria arribar on estic ara, però bueno, que molt content. Crec que és una molt bona notícia, no només per l'arbitratge balear, sinó per futbol balear, perquè és veritat que els àrbits pues, a vegades saps que no som els més visibles, però són persones igual, crec que dona molt de nom a la federació, al comitè, una feina que s'està fent molt bona de fa molt de temps i crec que a poc a poc s'estan veient els seus fruits.
El mercat de fitxatges continua deixant moviments destacats a la primera divisió. El Barça ha tancat la incorporació de Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund. L'internacional alemany, que va debutar amb la seva selecció de la mà de Hansi Flick, arriba a canvi de 22 milions d'euros, fixos, metset en variables. Ha signat per 5 temporades i avui farà el primer entrenament amb els seus nous companys. Avui comencen els amistosos de Madrid i Barça contra el Corcón i Europa, respectivament, i amb dos a porta tancada. Deixant el futbol, en gimnàstica artística, Nicolau Mir ha estat convocat per disputar el Campionat d'Europa que se celebrarà el mes que ve a Croàcia. El gimnasta mallorquí del Chelsea afrontarà la seva cinquena participació continental després de quedar molt a prop del títol de campió d'Espanya. L'europeu serà també una passa important abans del Campionat del Món d'octubre, una cita clau en el camí cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. En declaracions a IB3 Ràdio, Nicolau Mir ha explicat com afronta aquest nou repte. L'escoltam.
Bueno, seguir igual. Sí, igual. No canvia gaire cosa, si segueix igual i va tot mitjanament bé, en principi no hauria d'haver cap problema de no estar dins l'equip per Mundial, així que si faig un bon campionat d'Europa, en principi ja hauria d'estar pràcticament fixa per el campionat del món.
En bàsquet, l'alcudianca Paula Valenzuela torna a casa amb la medalla de plata del Mundial Sub-17. Aquesta plata s'afegeix a l'or aconseguit en la categoria Sub-16. En atletisme, els balears Esperança Cladera i José Ángel Pinedo són al Campionat d'Espanya a Màlaga amb opcions de medalla. També estan a l'expedició balear David Abrines, Daniela García, Ivana Peralta, Carmen Marco, Núria Montaner, Francisca Segura, Inés Pascual, Marc Escandell, Sebastià Pons, Said Metxal, Adrià Ceballos, Dani Castilla i Miquel Àngel Esteller. I acabam en ciclisme, el Tour de França, victòria per Richard Carapaz. L'equatorià s'ha imposat a la 18a etapa després de culminar amb èxit l'escapada del dia. A la classificació general no hi ha canvis, Tadej Pogacar continua líder amb un avantatge de 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel.
Gràcies, Gavi. Són les 7 i 40 minuts. Ara faim una petita pausa i tot d'una. Escoltant tots els detalls de la intervenció de l'entrevista d'ahir de Zapatero i també les reaccions dels partits polítics.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 42 minuts. Era un moment molt esperat. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va defensar ahir la seva innocència i nega haver intervengut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'altra banda, no aclareix l'origen de les joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que van ser un regal de cortesia. Zapatero romp així el seu silenci d'ençà que el 17 de juny passat va declarar davant l'Audiència Nacional com a imputat en el cas Plus Ultra.
Així, has estat en una entrevista en un programa de televisió espanyola en el qual ha negat haver sabut del rescat de l'aerolínia abans de la seva aprovació en el Consell de Ministres. Ha insistit que no va donar cap instrucció sobre aquesta operació i ha assegurat també que la seva tasca com a consultor s'ha fet sempre des de la legalitat.
Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación, no lo supe.
Durant l'entrevista, l'expresident no ha volgut entrar a valorar l'estratègia de defensa del seu antic amic Julio Martínez, cap visible de l'empresa presumptament beneficiada pel rescat, anàlisi relevante, i també la persona que el va vincular directament amb la trama.
Ara bé, Zapatero sí que ha votat quan el periodista li ha demanat expressament si les seves filles, que segons Martínez cobraven per les feines que no feien en l'empresa que gestionaven o de fa, han estat utilitzades per ell com a testaferros.
Sus hijas han servido de testaferro de Zapatero, presidente.
Bueno, sería, en fin, me parece la pregunta increíble, ¿no?
Es la sugerencia que hace la UDEF, es la sugerencia que hacen los jueces. Es ahora mismo la línea de investigación.
Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
I precisament sobre les joies, la part mediàtica, per valor, recordem-ho, de més d'1,3 milions d'euros trobades en una caixa forta del seu despatx, Zapatero ha reconegut que van ser un regal personal de fa molts anys i no ha parlat de cap país en concret. Després d'aprovar al seu govern un codi de bones pràctiques que prohibia expressament acceptar regals tan abundosos, l'expresident ha reconegut que potser no les hauria d'haver acceptat.
Cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento, ¿no?
¿Hubiera error aceptarlas?
Pues sí.
I l'expresident espanyol ha promès que es defensarà davant el jutge en fets i que ha demanat que es respecti la presumpció d'innocència.
Les paraules de Zapatero han deixat moltes reaccions polítiques, també als passadissos del Congrés dels Diputats. Escoltam el portaveu socialista Patxi López i la popular Esther Muñoz.
El presidente Zapatero ha dicho que no ha participado ni en el rescate de Prosulta ni en ninguna otra de estas cuestiones. Por lo tanto, esperemos a que haya pruebas y que un juez determine.
Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas. Ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal.
Les explicacions de Zapatero tampoc convencen a Vox. La seva portaveu és Pepa Millán.
Zapatero sigue sin explicar el origen de las joyas que se encontraron en su despacho. Zapatero sigue sin explicar cuál fue su papel en el rescate de la compañía Plus Ultra y sigue sin explicar cuál ha sido el papel de sus hijas.
També demana més explicacions la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez.
Esperemos que las explicaciones de Zapatero, más allá de las estrategias de defensa, nos permitan entender por qué moralmente esas conductas se consideran intachables.
I ara són les 7:46. És una de les notícies amb les quals ens hem despertat avui. El govern espanyol ha declarat aquesta matinada l'emergència nacional a tota la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila per la gravetat dels incendis forestals. Són tres molt virulents que afecten aquestes regions i que han obligat a desallotjar més d'11.000 persones.
Guàrdia Civil, desalojen la vivienda.
Això vol dir que les regnes de la gestió de la crisi l'assumeix ara el Ministeri de l'Interior, al capdavant, Fernando Grande Marlaska.
S'ha declarat l'emergència nacional a mitjanit a petició de la Comunitat de Madrid per l'extrema gravetat dels focs que amenacen poblacions senceres. Els incendis estan actius i ara per ara s'escapen a la capacitat d'extinció, per això s'hi ha desplegat la unitat militar d'emergència. Centenars de residents de diferents nuclis de població i urbanitzacions han estat confinats i d'altres evacuats. Han rebut fins ara tres alertes en poques hores.
Nos han mandado una alerta a Protección Civil que nos quedáramos confinados en casa. Y al ratito nos ha mandado otra que no fuéramos al centro del pueblo. Y luego al ratito que el pueblo lo iban a cerrar, que no viniéramos a Las Navas y aquí estamos.
El Ayuntamiento de Navas nos ha dicho que en el polideportivo hay agua o lo que necesitemos porque no sabemos las horas que vamos a pasar aquí.
Avui la vicepresidenta tercera de l'executiu central, Sara Hagesen, presideix una altra reunió de seguiment dels incendis en el Centre de Coordinació de la Informació Nacional i també estan pendents de Castella i Lleó, on hi ha 10 incendis forestals actius, tot això quan l'incendi de la Mierla, que ha cremat 32.000 hectàrees, continua actiu, però evoluciona de forma favorable.
I també hem sabut que les telefonades al 016, que és el telèfon que atén les dones víctimes de violència masclista, es van disparar més d'un 120% després de la victòria de la selecció espanyola en el Mundial.
Un augment, segons el Ministeri d'Igualtat, que es va registrar concretament entre les 11 del vespre del diumenge de dia 19 de juliol i les 7 del matí del dilluns del dia 20.
I avui ens hem despert també amb un altre ensurt, més enllà de l'emergència nacional pels incendis, i és que hi ha una nova amenaça d'imposició d'aranzels, enèsima amenaça, per part dels Estats Units contra 60 països.
L'objectiu, segons la Casa Blanca, és pressionar els països que no compten prou el treball forçós, aquells amb una legislació considerada adequada, segons el govern de Donald Trump, pagaran un 10%, mentre que els que presentin mancances afrontaran un 12,5%. En queden exempts productes estratègics com el petroli, el gas, els fertilitzants i alguns aliments. La mesura s'aplicarà a determinats productes de la Unió Europea, també afecta però a països com el Canadà, Mèxic, l'Índia i l'Argentina, el Regne Unit, a més del Japó, Corea del Sud, Taiwan i Suïssa.
De la crònica econòmica també destacam que el Banc Central Europeu ha mantingut els tipus d'interès en el 2,25% fins al setembre.
Tot això després que el mes de juny la guerra de l'Orient Mitjà obligàs a pujar-les, la institució ha decidit finalment ara esperar fins al mes de setembre per valorar un possible increment.
However, the conflict remains a major source of uncertainty.
Escoltam, la presidenta de la institució, Christine Lagarde, diu que encara es pot fer front a la incertesa derivada dels conflictes actuals, però que no ho seguiran molt pendents.
Ara falten 10 minuts per les 8 del matí. De moment es mantenen aquests tipus d'interès, però els preus de determinats productes, com els combustibles, pugen i en plena onada de calor no totes les llars poden fer front a la calor. Segons l'INE, un 28% dels habitatges de l'arxipèlag no tenen la temperatura adequada a l'estiu. Per pal·liar aquesta situació, hi ha ajuts com el bo social tèrmic. El 2024 se'n varen beneficiar més de 18.000 persones, segons dades facilitades per la Conselleria d'Afers Socials. Carme Moreno.
El director tècnic de la xarxa per la inclusió social, Andreu Grimal, denuncia que les cases de les famílies vulnerables estan més mal aïllades. A més, assegura que hi ha moltes llars que pateixen pobresa energètica que queden fora de les ajudes. Grimal en posa alguns exemples. Persones que viuen de lloguer i no tenen la factura de la llum al seu nom, tampoc no hi poden accedir les persones que comparteixen pis perquè les condicions dels ajuts no ho permeten.
És vera que anem posant tots adjectius a la pobresa, pobresa energètica, pobresa infantil, etc. Però al final, quan una família és pobra, és pobra d'una manera, diguem, d'una transversal, no? I això afecta tots els aspectes de la seva vida. Hem de mirar la pobresa d'una manera transversal i aplicar solucions integrals que arreglin la vida o que solucionin la situació personal i de vulnerabilitat d'aquestes persones i famílies.
La portavoz de la PA, Àngela Pons, diu que el 99% de les persones que tenen la plataforma pateixen pobresa energètica. Pons demana que es faci més difusió de les ajudes i lamenta que en l'increment dels preus de lloguer més persones tenen més dificultats per fer front a altres despeses com mantenir casa seva fresca.
Que s'ha duplicat el fet de que persones que estan fent feina ja les podem dir pobres, no poden pagar llum, no poden pagar lloguer. Tot és un cúmul de que se va augmentant aquesta pobresa, no només energètica, sinó com a persones, a cada dia més pobresa.
El bo social tèrmic és un dels ajuts als quals poden accedir les persones que pateixen pobresa energètica. L'abona cada any la Conselleria d'Afers Socials amb fons del Ministeri per la Transició Ecològica. La directora general de Benestar Social, Marina Fiscaletti, lamenta que ara els ajuts es paguen amb 2 anys de retard perquè el govern espanyol, diu, els transfereix els diners amb demora.
I estem esperant els imports de l'any 2025 i en funció d'això pues, ens agradaria poder ser tots els àgils que podem per poder donar l'ajuda en temps i forma però clar, és algo que no depèn de nosaltres i evidentment, pues si des del ministeri van en retard, pues nosaltres molt retrasant també a l'hora de concedir les ajudes.
Els beneficiaris obtenen un descompte a la factura de la llum, a més d'una subvenció que tramita la Conselleria d'Afers Socials. Aquest juliol s'ha pagat més d'un milió d'euros a més de 8.600 beneficiaris. L'import d'enguany ha oscil·lat entre els 90 i 223 euros, depenent del grau de vulnerabilitat.
I el nou edifici del Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears, el SOSIP, entrarà en funcionament a finals d'any. Les obres es van acabar a finals del 2025 i ara falta equipar-lo. Es tracta d'una inversió de 7,5 milions d'euros, 4,5 dels quals provenen del govern. Una de les tasques del SOSIP és el monitoratge de la Mediterrània Occidental de manera contínua a través d'una infraestructura integrada que combina observació i predicció. Així ho ha explicat la directora del SOSIP, Emma Heslop.
Nuestro objetivo es de seguir reforzando el sistema de observación oceánica y también la equipo aquí. Responder mejor a las necesidades de la sociedad y también responder de estas necesidades.
I Maria Costa Costa rebrà avui el títol de filla predilecta de Formentera en reconeixement del seu compromís solidari. La formenterera de 87 anys ha col·laborat des de fa mig segle amb ONGs vinculades a l'illa i va ser fundadora de Formenterers Solidaris. Elena Trinidad.
Maria Costa Costa va ser una de les impulsores de la tasca de Mans Unides d'Eivissa i Formentera a la Pitiusa del Sud ara fa 50 anys, al 1976.
Fèiem berenars solidaris, fèiem actes en les de cases monges, els alumnes de les monges, fèiem alguna obra de teatre.
Des de llavors, el seu compromís solidari no s'ha aturat, també va col·laborar amb Càritas.
A Guatemala feren una escola, muntaren mobles d'una escola, feren diversos actes, coses, aldees de Guatemala, i després muntaren una biblioteca al Perú.
Finalment, el 2005, va ser una de les socis fundadores de l'ONG local Formenteres Solidaris. Rebrà el reconeixement de filla predilecta de Formentera.
Aquest reconeixement és a gràcies a tots els que han ajudat, i jo el aniré a recollir, però el aniré a recollir en nom de tots.
A la cerimònia també es concediran dos premis Sant Jaume. El primer a títol pòstum a Juan Roberto Masdeu Mayans per la seva trajectòria com a mestre, impulsor de l'esport escolar i diputat per Formentera. I el segon a la Ferreria Ferreret, en reconeixement a una trajectòria empresarial iniciada l'any 1890 i que quatre generacions després encara és un referent de l'ofici i del comerç tradicional de l'illa.
Escoltau l'informatiu matí. I de Tres Ràdio.
Y quedan atrás las canciones de verano.
Falten 4 minuts per les 8 del matí. Teatre, dansa, música conduiran la nova temporada del Teatre Principal de Palma. L'òpera Faust, el monòleg El retrat de Dorian Gray i això que sentim, l'esperat retorn de Jaume Anglada.
Los que nos regalen pequeño descanso para volverte.
Serà el pròxim 7 de novembre, la primera vegada després de l'accident de trànsit que va patir l'estiu passat. Les autoritats destaquen que aquesta programació vol consolidar la línia artística d'aquest espai basada en la pluralitat de llenguatges escènics. Al setembre comencen les funcions que prometen. Neus Pericàs.
La temporada combinarà produccions pròpies, coproduccions i espectacles convidats amb una programació que cerca equilibrar els grans noms de l'escena amb noves veus i creadors emergents. És el cas de l'obra Sacrificació, de Lluís Sánchez. El director del teatre, Miquel Martorell, ha volgut destacar que la programació d'enguany vol remoure l'espectador, l'essència del teatre.
Tots els textos que veureu i que han convidat fan possible una programació que no deixarà indiferent a l'espectador. Compromís, qualitat, varietat de gèneres i també esperit crític. Vam que el teatre cerca això, no?
Per això, les funcions repassen una gran varietat de gèneres. S'hi podrà veure teatre social amb 12 metres quadrats de piel per tractar temes presents en tota la societat i fins i tot es fa una aposta clara per la inclusió gràcies a l'adaptació de l'obra de Toni Gomila a Corà.
Un espectacle de teatre social és 12 metres quadrats de piel. No? Té que veure amb mirades diverses sobre sexualitat i és també un poc de teatre documental. El Corà és molt famós, ja complir 15 anys, però nosaltres estem molt compromesos en inclusió. Això vol dir visita tàctil per persones cegues, sobretítols, acompanyament auditiu, audiodescripció en llenguatge de signes durant l'espectacle.
També destaca l'esperat retorn de Jaume Anglada el 7 de desembre després de la suspensió de les seves actuacions amb motiu de l'accident de trànsit que va patir l'estiu passat. Per la seva banda, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha volgut donar l'enhorabona al Teatre Principal per l'anterior temporada.
Vull donar la més sincera enhorabona al director del teatre, en Miquel Martorell, i a tot el seu equip, que han batut tots els rècords d'espectadors, més de 61.000 persones varen poder disfrutar de l'ampli programa que s'havia preparat aquí en el Teatre Principal. Aquí hi va haver 122 espectacles.
Quant als abonaments per aquesta temporada, es mantenen els preus i les polítiques de descomptes amb la idea, diuen els gestors, de tenir un teatre obert per tothom.
I ja ha arrencat, arranca avui més ben dit, la desena i darrera edició del festival, d'aquest cas del Festival Atlàntida Film Fest 2026, que fa el tret de sortida a una nova edició amb el millor del cinema independent internacional.
Durant 10 dies el festival reunirà 160 pel·lícules, la majoria estrenes a Espanya. La inauguració serà diumenge, això sí, en Forastera, el debut de la directora mallorquina multipremiada Lucía Alanyà, acompanyada dels protagonistes Lluís Omar i Zoe Stein. Enguany, a més, hi haurà altres grans convidats com el documentalista nord-americà John Wilson o els actors Bàrbara Ferrer, Carlos Saiz o Bàrbara Mestanza. I música, a més, en Gerai Cortés, Maria Jaume o aquesta que sentim de fons, Maika Makoski, entre d'altres. Chained onto a stone and thrown into the ocean.
TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.